L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial una jornada més. Aquesta salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'informació que diàriament obrim avançant el sumari de continguts en titulars, un temps que també avui, dimarts 22 de setembre, encetem així. Parlant, per començar, de l'empresa Enagás, que ha comunicat a l'Ajuntament d'Alcanar que l'estudi encarregat a l'Institut Tecnològic de Massachusetts, el MIT, sobre el projecte Castor, s'allargarà un any. El president de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta anuncia que dijous que ve es farà un tall a la Nacional 340 a l'altura d'Alcanar per reivindicar la gratuïtat de l'autopista de l'AP7 al seu pas per les Terres de l'Ebre. I parlant de la Nacional 340, destacarem l'estudi que avui publica Diari de Tarragona, un estudi en el qual es posa de manifest que cada 6 dies s'ha produït un accident en aquesta via en el que portem de 2015. Deltebre i Tortosa anuncien la realització de projectes comuns que permetran l'impuls dels dos municipis. Una nova targeta T10 rebaixa a 6 euros el preu del trajecte en autobús des de les Terres de l'Ebre a Tarragona. A l'informatiu d'avui coneixerem també propostes formatives. Un total de 21 són les que entre cursos i tallers per en aquesta tardor s'ofereixen a l'Ametlla de Mar. També al Canà estos dies són obertes les inscripcions, d'una banda per als cursos de català per a adults que promou l'Ajuntament, d'altra banda per als cursos i tallers que l'últim trimestre de l'any ofereix el Casal Cívic Trinitari Bell. I a la recta final del nostre temps d'actualitat, avui tractarem també qüestions esportives. Parlarem d'aquestes jornades de portes obertes a l'Escola de Pàdel i Tenis de Santa Bàrbara. L'entitat vol donar a conèixer les seves instal·lacions i els serveis que ofereix també als potencials usuaris dels municipis veïns, com ara la Galera o Godall. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dimarts 22 de setembre a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Són qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
L'estudi encarregat per Enagás al Massachusetts Institute of Technology, l'estudi que sobre el paper ha de permetre decidir el futur del projecte Castor, no estarà enllestit fins al segon semestre del proper any 2016. Així ho van comunicar directius de l'empresa encarregada del manteniment i la hibernació de les instal·lacions a l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, en una reunió mantinguda a l'Ajuntament Canareu ahir dilluns al matí. La trobada té lloc mesos després que el president d'Enagás anunciés públicament la possibilitat de reprendre l'activitat del magatzem de gas submarí, causant més d'un miler de terratrèmols. L'alcalde d'Alcanar, Montserrat, reitera la voluntat del consistori que el Castor es tanque i es desmantelle. La delegació d'Enagás estava encapçalada pel director d'Infraestructures, Claudio Rodríguez, així com la directora de Magatzems Subterranis i la de Comunicació, per donar explicacions sobre el paper de l'empresa en el projecte Castor. Alfons Montserrat, recordem, ja es va adreçar anteriorment a l'empresa per demanar explicacions sobre les declaracions de Llardén el passat mes de juny, unes declaracions que, segons els responsables de l'empresa, es van malinterpretar. Va ser llavors, precisament, quan la companyia va anunciar que havien demanat l'estudi al Massachusetts Institute of Technology, un informe que suposadament havia d'estar encarregat des de feia més d'un any, segons el govern espanyol, i que ha de determinar què va passar realment arran de les injeccions de gas matalàs a més de 1.700 metres de profunditat, si el projecte pot ser reobert o ha de ser finalment desestimat. En este sentit, Llardén en aquell moment va apuntar que alguns magatzems que gestiona Enagás poden ser emplenats al llarg de 5 anys, suggerint que un cabal inferior de gas al que es preveia inicialment podria evitar terratrèmols, tot i convertir la seva funcionalitat en antieconòmica. L'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, en relatava que Enagás, com a resultat d'aquesta reunió, els havia donat explicacions sobre la seva tasca i que l'estudi encarregat al MIT no arribarà fins la segona meitat del 2016. L'escoltem.
Ells ja han fet aquesta feina, calculen que entre un i dos mesos ja podria estar acabat i que, per tant, doncs, ja estaria inertitzat i, per tant, ja podria estar en fase d'hibernació. Mentrestant, ells han encarregat l'estudi que s'havia demanat al MIT, l'Institut Tecnològic de Massachusetts, ells l'han encarregat ara, i a partir d'aquí doncs, ells ja estaran dirigint aquest procés i també doncs, bueno, a esperar que el govern pertinent prengui alguna resolució al respecte. Val a dir que l'estudi que han encarregat el MIT, es calculen que moriríem al segon semestre de l'any que ve, de l'any 2016. Per tant, és un procés que no és a curt termini, sinó que encara té durada.
Alfons Montserrat va reiterar als responsables d'Enagás la necessitat de tancar i desmantellar el projecte Castor el més aviat possible.
La nostra voluntat de que aquest procés d'hibernació sigui el més curt possible i que s'ha de fer és el desmantellament, perquè clar, no es pot assegurar, i menys en geologia, que hi hagi risc zero, com va dir el seu govern el ministre, i com es pot assegurar, doncs el millor és que es desmantelli, i més en un moment en què operacionalment doncs, no fa falta, perquè la demanda no és ni de bon tros la que en el seu moment s'havia calculat. Per tant, bueno, estem esperant això. Ara també estem a les portes d'unes eleccions. El desembre hi haurà eleccions a l'Estat, i per tant també confiem doncs, que se sigui més sensible, més valent, i que es pugui tancar d'una vegada per totes aquest malson.
Els responsables de la companyia van aprofitar la reunió per donar compte del procés d'hibernació que està sent supervisat per la societat britànica Lloyds, una societat que ja havia estat contractada per l'anterior promotora, Escal UGS, i que en un parell de mesos podria enllestir les tasques prèvies necessàries amb un retard de mig any respecte a les previsions anunciades a finals del passat 2015. En qualsevol dels casos, el tema podria anar per a llarg.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim amb més temes d'actualitat. El president de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta ha anunciat que dijous que ve es farà un tall a la Nacional 340 amb l'objectiu de reivindicar la gratuïtat de l'autopista AP7 al seu pas per les Terres de l'Ebre. Un tall al qual es podrien afegir també els veïns de Tortosa i totes aquelles persones que ho desitgen. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
La Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta ha anunciat per en aquest proper dijous talls a la Nacional 340 en protesta per la col·locació de cons i per la inseguretat d'aquest tram de la 340 al seu pas per les Terres de l'Ebre. El president de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, Llorenç Navarro, anunciava que aquest és un tall que el que pretén és posar en alerta els responsables perquè hi troben solucions.
L'únic que anem a intentar és provocar un tall que afecte a la circulació i que se'n doni en compte que les mesures de conos, de rotondes i tot això no afavorix res per als usuaris, que són moltíssims, a la 340. La nostra proposta és demanar l'autopista gratuïta, la CEP, ja, i després que faci el que vulguem, però això que sigui la solució perquè no estigui tan carregada la 340.
Doncs aquesta serà la principal reivindicació dels veïns d'Amposta, la gratuïtat de l'autopista AP7 al seu pas per les Terres de l'Ebre. El tall de carretera es farà, com dèiem, a la Nacional 340 al terme d'Alcanar, just on acaben les Terres de l'Ebre i just també on comença la demarcació de Castelló.
Gràcies, Manel. I al fil d'aquesta qüestió hem de fer avui esment d'una informació que publica l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona i segons la qual la perillositat del tram de la carretera de la Nacional 340 al seu pas per les nostres comarques s'ha posat en evidència aquest 2015 amb uns registres que no es recordaven en els últims anys. Concretament, en el tram ebrenc d'aquesta via, en 60 quilòmetres de recorregut, s'han arribat a succeir fins a un total de 44 accidents de trànsit en els 9 primers mesos de l'any, un cada 6 dies, l'últim d'ells dijous passat, amb un xoc entre dos camions. Dels 44 accidents, 8 han estat mortals, amb 13 víctimes. La sinistralitat fins al mes de setembre ha deixat un registre de 13 ferits greus i fins a 67 ferits lleus. Les dades facilitades al diari pel Servei Català de Trànsit contrasten amb les del mateix període de l'any 2014, especialment pel que fa al nombre de víctimes mortals i ferits greus. L'any passat, el 14, van morir en el mateix període un total de 6 persones en 4 accidents, mentre que els ferits greus en van ser també 4, xifra molt menor que els 13 d'enguany. En número d'accidents, el 2014 se'n van registrar 39. Dels 44 accidents que portem fins ara enguany, la majoria s'han produït a la comarca del Baix Ebre, a municipis com l'Aldea, Camarles, l'Ampolla, el Perelló i l'Ametlla, només en 10 quilòmetres del punt quilomètric 1085. Al 1095 de la Nacional 340, entre l'Aldea i Camarles, s'han produït 15 accidents, 3 d'ells mortals. I del punt quilomètric 1106 al 1116, del Perelló a l'Ametlla, 10 accidents més, 3 d'ells també mortals. D'altra banda, cal dir també que el balissament d'emergència amb cons instal·lat pel Servei Català de Trànsit aquest passat cap de setmana i fins ahir al vespre, en un tram de 13 quilòmetres de la Nacional 340, no ha convençut els alcaldes afectats ni alguns conductors que han expressat la seva queixa a través de les xarxes socials. L'alcalde de l'Ametlla, Jordi Gazeni, lamentava ahir que la col·locació dels cons no és la solució i que encara es crea més inseguretat. I és que hi ha vehicles que els toquen, els cons fan cap al mig de la carretera i això és perillós, alertava l'alcalde Calero. També l'alcalde del Perelló, Ferran Cid, afegia que el vent es pot endur part dels cons i que en una situació d'intens trànsit de camions la mesura pot generar més perill d'accident. Ferran Cid aposta per un major control policial dels Mossos per reforçar les limitacions existents, però no els cons, insistia.
Informatiu Emute.
Dos municipis com Deltebre i Tortosa anuncien la realització de projectes comuns per tal d'impulsar les dues poblacions. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre i l'Ajuntament de Tortosa van presentar el passat divendres les línies de treball a partir de les quals els dos municipis establiran vies de col·laboració durant els propers 4 anys. En aquest sentit, l'alcalde Deltebre, Lluís Soler, i l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, van mantenir una reunió que va servir per a definir les bases d'aquests projectes comuns en el marc de la visita institucional que va realitzar l'alcalde de Tortosa a l'Ajuntament. L'alcalde Deltebre destacava que aquest és l'inici d'una relació que ha de perdurar durant aquesta legislatura i en els propers anys i que ha de permetre establir vies de col·laboració dins del canvi que ha d'experimentar Deltebre. Lluís Soler.
Avui Deltebre va engegar un procés de canvi i aquest procés de canvi passa per tindre bones relacions amb els municipis veïns, sobretot a la capital de les Terres de l'Ebre, però a més de treball conjunt i que obtinguessin aquests resultats conjunts. Per tant, l'àmbit del turisme, l'àmbit dels serveis públics, l'àmbit de la reivindicació territorial, l'àmbit esportiu i també en gran part l'àmbit del foment cultural passaran per tindre unes dinàmiques i unes sinergies conjuntes i un treball conjunt i uns programes específics que anirem desenvolupant a través dels diferents regidors entre l'Ajuntament de Tortosa i l'Ajuntament de Deltebre en visió de territori i en visió en aquest cas de nou país.
Per la seva banda, l'alcalde de Tortosa subratllava que els dos municipis més importants han de sumar esforços per tal de compartir recursos, experiències i visió de territori. Ferran Bel.
Està de manifest aquesta voluntat en aquest cas dels dos ajuntaments més importants de la comarca i que a la vegada representem una part molt important de la població de la comarca. Aquesta acció bilateral també estarà oberta, no és un tema tancat, però evidentment jo penso que tots sortirem beneficiats si podem trobar aquestes vies de col·laboració, de projectes conjunts, de sinergies, a vegades, perquè no, també d'aprofitament d'experiències compartir recursos i sobretot compartir projectes i visió de territori.
Deltebre ha estat la primera parada de la ronda de visites institucionals que l'Ajuntament de Tortosa realitzarà a diferents municipis del territori en aquesta legislatura. A la trobada de divendres, la qual també van participar diferents regidors dels dos consistoris, es van analitzar i debatre temàtiques que afecten de manera directa els dos municipis.
Gràcies, Lluïsa. Parlem ara del Departament de Territori i Sostenibilitat, que posarà en marxa a partir d'aquest mes d'octubre una nova targeta T10 que rebaixa el preu dels viatges amb autobús des de les Terres de l'Ebre fins a Tarragona a 6 euros el trajecte, un preu que suposa un descompte del 61% respecte del bitllet senzill. Actualment, el bitllet senzill per aquest trajecte entre Alcanar i Tarragona costa 15,3 euros, mentre que amb la T10 el preu es rebaixa fins als 11,55. La targeta es posarà en funcionament el dia 1 d'octubre, coincidint amb l'ampliació de les freqüències d'aquesta línia. En aquests moments, en recordem, hi ha només una expedició d'anada i una de tornada, que passaran a ser diàriament 5 d'anada i 5 de tornada els dies feiners. L'empresa IFE, que opera el servei, també oferirà un trajecte d'anada i un altre de tornada els diumenges a la línia Alcanar, la Ràpita, Amposta, l'Aldea, Tortosa, Tarragona. El Departament de Territori i Sostenibilitat assegura que els horaris s'han dissenyat per complementar-se amb el servei ferroviari. Una molt bona notícia, el descompte d'aquesta rebaixa a 6 euros, el preu del trajecte entre Terres de l'Ebre i Tarragona, evidentment i sempre a través de la targeta T10, que a més es ve a sumar a l'anunci que el Departament de Territori i Sostenibilitat posava en marxa coincidint amb l'inici del mes de setembre, concretament des del passat dilluns en dia 7, amb els nous descomptes a la targeta multiviatge T10 en els desplaçaments entre Terres de l'Ebre i Barcelona. Es va unificar, recordem, el preu d'aquest títol per a qualsevol municipi ebrenc amb una línia regular d'autobús a la capital catalana i un trajecte que passa a costar 95 euros els 10 viatges, una nova tarifa que suposa una rebaixa, en este cas, de fins al 60% en el preu respecte del bitllet senzill. D'altra banda, cal dir també que des del passat dia 14 de setembre s'hi han incorporat noves millores en la xarxa del transport públic, d'acord amb l'estudi de millora, amb un increment de les connexions entre alguns municipis de les Terres de l'Ebre. Des d'Alcanar, el preu del trajecte a Barcelona s'ha abaratit dels 12,78 euros als 9,5. Des de Tortosa, per exemple, el preu per trajecte passarà dels 10,95 als 9,5 euros. L'objectiu és el d'estimular la demanda i millorar la competitivitat del transport públic entre l'Ebre i Barcelona amb preus atractius per als viatgers.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Maravilles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7 i mitja de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem ara cap a l'Ametlla de Mar. Fins a un total de 21 són les propostes formatives entre cursos i tallers que en aquell municipi s'ofereixen per en aquesta tardor. Formació i treball, oferta i diversos blocs de cursos d'idiomes, ordenografia i informàtica i carnets professionals, entre d'altres. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
La Regidoria de Formació i Treball de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha posat a l'abast dels ciutadans fins a 21 propostes formatives per aquesta temporada tardor-hivern, amb algunes novetats destacades com ara l'organització de tallers. Així, dins d'aquesta temporada s'han previst fins a 5 tallers artesanals, a l'espera de saber si tindran prou inscripció entre els ciutadans. Tallers de nanos, de pauma i espart, de nanses, de cavalleria o nusos marines i de remendar. Són activitats de 10 hores de durada que tindran un preu idèntic, 25 euros. Maria Marçal, regidora de Formació i Treball, recorda que ja aquest estiu hi van haver les primeres experiències en aquest sentit. Maria Marçal.
Com a novetat seria que, a més dels cursos que se solen oferir, algun nou que pot haver de que després, si en convé, els dividirem en blocs, aquest any no oferim el que són els tallers artesanals. De fet, ja va haver una mica un avançament aquest estiu de Paume i Espar, que va estar doncs, un èxit, i com que vam veure que hi ha gent que es va quedar una mica amb ganes de fer-ho, doncs va dir, doncs bueno, continuem. A part de que este curs doncs, també gent que ja l'ha fet pot continuar doncs, per fer coses, especialitzar-se una miqueta, no? Seguim fent peces.
Pel que fa als cursos, hi ha diversos blocs. El d'idiomes, per exemple, ofereix anglès bàsic, anglès avançat, francès d'atenció al públic bàsic, francès avançat, català elemental i català inicial per a nouvinguts. Si parlem d'ordenografia, trobem els cursos de gestió d'arxius fotogràfics, xarxes socials, internet inicial, ordenografia, eines i canals de recerca de feina i informàtica, tractament de textos i correu electrònic. A part, hi ha d'altres propostes com la iniciació a la fotografia i carnets professionals com el de manipulador d'aliments, manipulador de productes fitosanitaris i monitor de lleure. Els preus dels cursos oscil·len entre els 20 i els 75 euros, exceptuant el de monitor de lleure, que per la seva llarga durada té un cost de 265 euros. Destacar que hi ha alguns dels cursos que estan subvencionats per a jubilats i per a persones a l'atur. Els interessats en inscriure's a algun d'aquests cursos o tallers ho han de fer al telecentre de 9 del matí a 2 de la tarda.
Gràcies, Francesc, i encara en clau formativa, des d'Alcanar hem de destacar també un parell de propostes. D'una banda, els cursos de català per adults, que un any més i a tots els nivells s'ofereixen, organitzats per l'Ajuntament a través de la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania des del passat dia 14 de setembre i fins al 2 d'octubre a les oficines de l'Ajuntament i en horari d'atenció al públic que són obertes les inscripcions per a uns cursos que començaran a partir de dilluns, 5 d'octubre. D'altra banda, dir també que des de fa uns dies, un cop superat el mes d'agost, el Casal Cívic Trinitari Vell d'Alcanar va fer pública tota l'oferta dels diferents cursos i tallers que s'ofereixen a l'últim trimestre de l'any. Uns cursos que a finals d'este mes de setembre, principis del d'octubre, començaran ja les seues classes, cursos que hi trobem, com ara el d'aprendre a la relaxació, saber el que es compra, endreçar la nevera, elaboració de la teua pàgina web, entrenament en circuit, patró i confecció per fer una faldilla, cuina dolceta, plats de Nadal, posa't guapa, cura de la pell i automaquillatge, decoupage, despertar amb un somriure, etc, etc. Tots uns cursos que es complementen també amb les activitats que les diferents associacions i entitats del municipi porten a cap a les mateixes dependències del Casal Cívic, com són l'Associació de Jubilats Pensionistes i Protectors d'Alcanar, que organitzen classes de gimnàstica de manteniment, l'Associació Ameiba, que també proposa diverses qüestions sempre relacionades amb el món de l'infant i la puericultura, o l'Associació Utopia. Uns cursos i una informació que podeu obtindre adreçant-vos a les dependències del Casal Cívic Trinitari Vell a la plaça Lluís Companys d'Alcanar, o si ho preferiu, al telèfon 977-59-40-40. Dir també que totes les propostes, totes les activitats i classes són totalment gratuïtes.
L'associació Black Diamond Tuning Cars organitza els dies 26 i 27 de setembre, darrere de l'Ajuntament de l'Aldea, la primera concentració BAC més estens i el tercer Motor Festival. El dissabte 26 de setembre a les 17 hores, apertura del recinte i arribada dels cotxes tuning. A les 21:45 hores, rua de tots els cotxes tuning per la població. A les 23:30 hores, proves d'il·luminació i a les 2 hores, tancament del recinte. El diumenge 27 de setembre a les 10 hores, apertura del recinte. A les 11:30 hores, proves SPL i tot seguit proves de maleter més sorollós. A les 16 hores, proves d'escapament, dièsel i gasolina i a les 17 hores, entrega de trofeus. Organitza Black Diamond Tuning Cars i patrocina Grupo BAC i l'excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat tractem avui actualitat esportiva. Ho fem parlant de les jornades de portes obertes a l'Escola de Pàdel i Tenis de Santa Bàrbara. L'entitat vol donar a conèixer les instal·lacions i els seus serveis també als potencials usuaris dels municipis veïns, com ara la Galera o Godall. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, ens informa Josep Roig.
L'Escola de Pàdel i Tenis de Santa Bàrbara vol promocionar les instal·lacions i serveis que ofereix també fora de lo que és pròpiament l'àmbit local. Per això ha organitzat dues jornades de portes obertes, la primera per al proper dissabte 26 de setembre i la segona per al 3 d'octubre. Un dels responsables de l'entitat, Javi Martí, explicava a la ràdio local que aquesta era una iniciativa que tenien pendent de dur a terme i que ja no poden retardar més després de les peticions que els han fet arribar per poder provar aquests esports, no solament des del nostre municipi, sinó també des de pobles veïns com la Galera o Godall.
Bueno, la veritat és que sí, no? Nosaltres és una iniciativa que ja volíem fer l'any passat, el que passa que, bueno, per motius d'agenda no vam poder fer, però aquest any, degut a les demandes que hem tingut d'aquí gent del poble i de pobles del costat, que no gaudeixen de les instal·lacions que tenim aquí al poble, pues mos havien demanat sobretot de poder provar el que és el tema de l'esport tant de raqueta com és el tenis i el pàdel, no? Vam tindre una miqueta d'inscripcions de Godall i de la Galera, i mos consta pues, que hi ha més xiquets i xiquetes que els agradaria provar-ho, aquest esport, no? Llavors, pues, aprofitant aquests dos dies, volem fer el dia de portes obertes i també, com no, convidar a tota la gent del poble per a que pugui, el que no ho conegui, pugui practicar-ho.
La jornada de portes obertes va dirigida a tothom, però molt especialment als més petits que es vulguin iniciar en aquests esports. De fet, l'Escola de Pàdel i Tenis de Santa Bàrbara, segons deia el mateix Martí, adapta les seues classes als horaris escolars i als nivells dels alumnes, començant les primeres a partir de les 5:30 de la tarda i la darrera a les 7:30 entre setmana, oferint també classes els dissabtes al matí.
Ja tenim les inscripcions obertes per la Piraguada 2015 que organitzem el proper 4 d'octubre. Inscripcions al casal de joves fins a l'1 d'octubre. La sortida serà des del casal a les 11 del matí amb cotxes particulars. Enguany, la ruta circular pel mar. Sortida des de la finca de Rabassa, Solfax, bordejant la costa, Muscleres, Canal de Sant Pere i Bencanyissada. Duració unes 3 hores aproximadament. Places limitades, màxim 70 places. Recorda, inscripcions obertes al casal de joves fins l'1 d'octubre. El 4 d'octubre arriba de nou la Piraguada 2015. Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Joventut, amb el suport del casal de joves i Antena Aldaia. Recorda, 4 d'octubre arriba la Piraguada.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Hola, molt bon dia. Ambient relativament fred, especialment pel que fa al Pirineu i Prepirineu, i en canvi més suau a l'extrem sud del país, amb aquests 21 graus de l'Hospitalet de l'Infant o els 20 graus de Sant Jaume d'Enveja, en un dia que comença assolellat, amb aquestes altes pressions sobre la península ibèrica. Comença assolellat, però acabarà probablement amb un inici de canvi de temps, amb aquesta línia frontal, que a partir del vespre pot portar ja precipitacions, i amb l'entrada de l'aire fred, que demà portarà una davallada a les temperatures. De moment, però, ja ho diem, el cel és serè pràcticament a tot arreu. Com a molt, hi ha algunes boirines, alguna reducció de la visibilitat en alguns punts de la comarca d'Osona i també cap al Ripollès. Continuarà així, algunes boirines, algun núvol a prop de la costa, en general sol, però amb un augment de la nuvolositat al llarg de la tarda, sobretot pel que fa al Pirineu i Prepirineu i comarques gironines, i ja cap al vespre apareixeran els ruixats cap a la Vall d'Aran i esporàdicament també a la resta del Pirineu. Més cel més serè al centre i al sud del país durant la tarda, però en general les temperatures aniran a la baixa perquè el vent de mica en mica anirà entrant de tramuntana i de mestral a mesura que avanci la tarda i el vespre. Un dia avui tranquil, assolellat, en conjunt, però amb alguns núvols cap a la zona sud de València i la costa d'Alacant. A les illes, avui amb nuvolositat més variable, amb més clarianes, amb més però, estones amb cel més tapat, i la tramuntana que de mica en mica s'anirà imposant. Demà canviem d'estació, demà deixarem enrere l'estiu i a les 10:21 arribarà la tardor, amb un temps més de tardor, més inestable, amb ruixats, amb davallada les temperatures, amb un ambient més fred, però després, de cara al cap de setmana, tornarà a imposar-se el sol i tornaran a pujar les temperatures.
Amb la informació meteorològica com a últim dels arguments informatius que diàriament us oferim des de la sintonia a les municipals de les Terres de l'Ebre, així arribem una jornada més a l'hora de posar el punt final en aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu EMUTE. El d'avui, dimarts 22 de setembre, que novament ha tingut el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Damal. A l'hora d'acabar un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Fins llavors. Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.